Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Avui han començat a declarar davant del jutjat de Tremp els familiars de les víctimes mortals del brot de Covid-19 que va afectar la residència Fiella en plena pandèmia. Ens amplia la informació el nostre company, el Tomàs García, de Ràdio Tremp. Què en sabem a hores d'ara de tot plegat? Bon dia.
La casa dels horrors. Així és com ha qualificat un familiar d'una de les 64 víctimes de la residència Fiella de Tremp la situació que es va viure al centre durant el brot de Covid-19 el novembre del 2020. L'Evaristo Saura tenia el seu pare a la residència de manera temporal i quan va poder entrar al panorama no podia ser més desolador.
Sí, pues, va entrar allí sol, no em va acompanyar ningú, vaig trobar el que em vaig trobar, allò, totes les fosques, gent per aquí, gent per allà, i el meu pare lligat al llit, tapat amb mantes, con la bestiesa de... Què vaig veure? Que això ha passat quasi 4 anys, però...
El seu pare ja era mort feia hores i ell mateix es va haver d'encarregar de treure el cos. No havia pogut parlar amb ell abans de morir. La versió d'aquest familiar, un dels tres que declara avui al jutjat, corrobora la dels extreballadors del centre, que van descriure aquells dies com a caòtics, amb els residents desatesos, i les defuncions no comunicades als familiars. La causa, recordem, és per homicidi imprudent.
Gràcies, Tomàs. Bon dia.
Bon dia.
I en clau política, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparegut avui al Senat en el debat de l'amnistia per defensar-la juntament amb el referèndum. En una primera intervenció davant de bona part dels presidents autonòmics del Partit Popular, com la mateixa Isabel Díaz Ayuso de la Comunitat de Madrid, Aragonès ha descrit el referèndum com un fet possible, igual que l'amnistia ja ha defensat que votar mai no pot ser un delicte. Ha assegurat també que aquesta seria l'única solució al conflicte actual entre Catalunya i l'Estat. Per la seva banda, Ayuso ha posat en dubte la repressió que ha denunciat Aragonès i ha reivindicat l'article 155 que va desactivar el separatisme. Ha insistit també que l'amnistia és inconstitucional i vulnera la divisió de poders. I la Guàrdia Civil i la policia espanyola han detingut almenys 2 persones en una operació contra una suposada trama organitzada per explotar treballadors estrangers. Des d'aquesta matinada, agents dels dos cossos estan practicant una desena d'escorcolls en establiments del sector de la restauració de la població costanera, majoritàriament, però també a Tarragona. La primera arrestada és una dona que estaria relacionada amb la gestió de 3 restaurants situats al passeig marítim de Torredembarra i el segon detingut seria un home. La investigació està sota secretaria de l'actuació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dilluns, 8 d'abril de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dilluns 8 d'abril, programa molt matí, molt marcat pel bàsquet, amb l'adeu de Carles Duran de la Penya. Per sorpresa, el Joventut ha comunicat aquest mateix matí que el tècnic i l'entitat han arribat a un acord per desvincular-se, per rescindir el contracte a l'entrenador després de 6 anys, Carles Duran, a la banqueta del Joventut. Avui mirarem de parlar amb els companys de Radio Ciutat de Badalona d'aquesta última hora. El Manresa ha anunciat aquest mateix matí la renovació, en aquest cas, del base Dani Pérez, un Manresa que va perdre contra l'actual líder de la Lliga CB, l'Unicaja, ahir al migdia, però que continua amb bona dinàmica, i l'Unicaja és líder perquè el Madrid va perdre ahir el clàssic contra el Barça de Roger Grimau, que continua segona victòria consecutiva en aquest Barça-Madrid, en aquest cas a l'ACB, en un gran inici de partit i amb un gran partit de Nicola Provítola, que també va ser l'MVP, en aquest cas en el partit d'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv. Parlem molt de bàsquet, com dèiem, però també de futbol i del retorn de la selecció catalana femenina amb una maneta 5-1 contra el Paraguai ahir en l'amistós disputat al municipal de Palamós. Futbol, bàsquet, també hoquei patins, handbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, la selecció catalana femenina va tornar a jugar ahir, després de 5 anys, amb una maneta contra el Paraguai.
Les futbolistes dirigides per Xavi Llorenç van golejar el combinat sud-americà per 5-1, amb gols d'Arola Aparicio, de l'Eibar, Cristina Baudet, del Llevant les Planes, Maria Llumpar i Fatu Canté, del Villarreal, i Vicky Losada, del Brighton. 3.351 persones van assistir en directe al partit disputat al municipal Costa Brava de Palamós.
Cap de setmana sense Lliga F ni Primera Federació Femenina pels partits de seleccions.
Laia Codina, una de les catalanes que forma part de la convocatòria de selecció espanyola per jugar dos partits de classificació per a Eurocopa de l'any que ve, ha hagut d'abandonar la concentració amb molèsties musculars. Espanya va golejar divendres a Bèlgica per 0-7 amb hat-trick de la blaugrana Salma Parayuelo i torna a jugar demà a Burgos amb les entrades exaurides contra la República Txeca.
Tampoc no hem tingut jornada la primera masculina per la disputa de la final de la Copa del Rei.
L'Atlètic Club de Bilbao d'Ernesto Valverde es va endur el títol després de superar els penals al Mallorca. El Barça prepara el transcendental duel de dimecres al Parc dels Prínceps de París a l'anada dels quarts de final de la Champions masculina contra el PSG.
El PSG de Luis Enrique, que sí que va jugar aquest cap de setmana amb un empat a un dissabte a la nit contra el CUE de l'Alicant, en el Clermont, amb un equip molt suplent. De fet, va jugar, per exemple, Arnau Tenas com a porter. Sí que van tenir jornada a la segona divisió masculina amb victòria molt important de l'Espanyol.
Doncs sí, perquè els blanquiblaus recuperen plaça de ascens directe després de superar l'Albacete per 2-1 amb remuntada inclosa amb els gols de Jofre Carreras i Nico Melamed, i jugant l'última mitja hora amb un jugador menys per l'expulsió d'Álvaro Aguado. Aquest divendres, partit transcendental del conjunt perico, visitant Leganés, Butarque, per enfrontar-se al líder.
I no hi podran ser ni Aguado ni Puado, que seran baixa per sanció tots dos per jugar aquí al camp del líder, un Leganés que va empatar i que suma 4 punts més que el conjunt de Manolo González. A la primera federació masculina, el Nàstic posa pressió al Barça Atlètic.
El triomf dels tarragonins per 1-0 sobre Fuenlabrada i l'empat del filial blaugrana 1-1 contra l'Arenteiro Gallec deixa els granes a un punt de la segona plaça. El Depor segueix líder amb 3 punts més que el Barça Atlètic i 4 més que el Nàstic. La derrota al Cornellà a Irún deixa els verds amb els mateixos punts que les places de descens, una de les quals l'ocupa el Sabadell, a qui li van empatar els últims minuts al partit contra el Terol.
Això a la primera federació. A la segona federació masculina s'estrenya encara més la part alta del grup 3.
Quan falten només 4 jornades per acabar la Lliga, els 5 primers classificats estan separats per només 3 punts. El líder, el Badalona Futur, va encaixar la segona derrota consecutiva i ara té només 2 punts de marge sobre el Lleida, que és segon. El tercer a 3 punts del líder és l'Europa, que va golejar de manera contundent per 4-0 el Manresa, que està virtualment descendit. Quart és l'Hèrcules, també a 3 punts, que va derrotar l'Atlètic Saguntino per 3-0, igual que el cinquè, el Sant Andreu, que no va passar de l'empat a 1 contra l'Espanyol B. També aquest diumenge, triomf del Terrassa 1-0 sobre el València, Mestalla, i empat del Cerdanyola 1-1 contra la Penya Deportiva.
El Cerdanyola, que també es troba en places de descens, té la permanència a 4 punts i la plaça de play-out una mica més a prop. A la tercera federació, nou pas, el grup 5 de l'Olot cap al títol i l'ascens directe.
Els de Pedro Dólera van golejar contundentment la Rapitenca per 4-0 i s'apropen al campionat matemàtic. A 6 jornades del final de Lliga amb 12 punts de marge sobre l'Hospitalet, que va guanyar 2-1 al Tona. Vilassar de Mar, Badalona i Prat completen ara mateix les places de play-off. A la zona baixa, Rapitenca, Vilafranca i Castelldefels continuen amb places de descens.
En bàsquet, la notícia del dia és la destitució per sorpresa aquest mateix matí de Carles Duran com a entrenador del Joventut.
Segons ha comunicat el club, l'entitat i el tècnic han arribat a un acord per rescindir el contracte que els unia fins al juny del 2025. L'objectiu, revertir la dinàmica que portava l'equip a les últimes setmanes amb 6 derrotes consecutives.
I unes molt males sensacions que feien que la penya no veiés gaire com encara aquest final de temporada. En canvi, el Baxi Manresa ha anunciat aquest matí la renovació del base Dani Pérez.
Els del Bages van perdre ahir contra el nou líder de l'ACB, l'Unicaja de Màlaga, però continuen amb bona dinàmica.
I el clàssic disputat ahir a la tarda, el Palau se'l va endur de nou al Barça.
85-79, després d'un inici de partit espectacular de l'equip de Roger Grimau i d'aguantar l'embestida final dels blancs que perden el lideratge. El Barça es manté tercer a l'ACB, a 4 triomfs de Madrid i Unicaja. El Manresa, tot i la derrota, continua 8è, en zona de play-off. La penya és desena, amb 2 victòries menys que el Manresa, i el bàsquet Girona és 14è després de caure ahir a Tenerife 74-60 amb 3 triomfs de marge sobre el descens.
En categoria femenina, per cert, l'Espart Girona va complir el tràmit i va passar per sobre ahir del CUE el Benviure 90-57 per seguir a la quarta plaça.
Dissabte, derrotes del Cadí, la Seu i del Barça, Club Bàsquet Sant Feliuenc, que continuen lluitant per assegurar la permanència.
En handbol, meritori però insuficient empat ahir del Freaking Granollers contra el segon classificat, el Bidassoa d'Irun, a 30 gols.
Els vallesans van aguantar la primera meitat i van tenir a tocar la victòria, però un últim parcial de 2-5 va situar l'Igualada en el marcador. El Granollers es manté tercer a 3 punts del Bidassoa, que és segon, i amb 3 de marge sobre el Logroño, que és quart. Dimecres torna a jugar partit de tercera ronda de la Copa del Rei a partit únic contra el Novas de Plata, a Terres Gallegues.
I un últim apunt, en futbol sala, el Barça ha anunciat avui la renovació del capità Sergio Lozano per una temporada més.
Després de tornar de la seva quarta operació de genoll, Lozano assegurava que la seva intenció és, mentre el club ho vulgui, seguir com a blaugrana. Dit i fet, ahir el Barça, sense Lozano, encara recuperant-se d'una lesió muscular, va empatar a 3 gols a la pista al Manzanares, amb un equip farcit de jugadors del filial. Els blaugranes continuen líders, amb 3 punts més que el Pozo, que és segon. L'Indústria Santa Coloma acaba la jornada 8è, en zona de play-off.
Dilluns 8 d'abril, 11 minuts passant de la 1 del migdia, comencem parlant de futbol. Golejada ahir al migdia de la selecció catalana femenina en el seu retorn després de 5 anys. El combinat català va fer-li una maneta al Paraguai amb un 5-1 al municipal de Palamós, amb gols d'Arol Aparicio de l'Eibar, Cristina Baudet de Llevant les Planes, Maria Llompart i Fatu Canté del Villarreal i l'incombustible Vicky Losada, ara al Brighton. Ens omplia des de Ràdio Palamós el Carles Ribas.
5 anys després, la selecció catalana absoluta femenina de futbol va tornar a jugar un partit i el retorn no podria haver estat més positiu. El conjunt entrenat per Xavi Llorenç va golejar la selecció del Paraguai per un contundent 5-1. Les autores dels gols de les catalanes van ser Arol Aparicio, Cristina Baudet, Maria Llompart, Fatu Canté i Vicky Losada. Leila Wahabi, exjugadora del Barça i actualment a les files del Manchester City, parlava al final del partit en declaracions als mitjans de la federació.
Molt bé, la veritat que per portar molt de temps sense jugar entre nosaltres, la veritat que hem tingut molt bones sensacions, hem fet el nostre joc, el que ens caracteritza, i la veritat que molt contentes per aquesta part.
El partit es va disputar a l'estadi municipal Palamós Costa Brava davant l'assistència de 3.351 persones. Les entrades valien 3 euros, la recaptació va anar destinada a la campanya Guapes i Valentes de la Fundació Encolliga Girona.
Gràcies, Carles. Cap de setmana sense Lliga F, per tant, ni primera federació femenina pels partits de seleccions. La selecció espanyola, amb 4 catalanes més, va golejar per un contundent 0-7 divendres a Bèlgica, amb hat-trick de la blaugrana Salma Parayuelo. Demà tornarà a jugar a Espanya, en aquest cas contra la República Txeca, a Burgos, en el segon partit de classificació per l'Eurocopa de l'any que ve. I tampoc no hem tingut jornada cap de setmana a la primera divisió masculina per la disputa dissabte de la final de la Copa del Rei, amb victòria de l'Atlètic Club de Bilbao, però sí a la segona divisió, amb triomf molt important ahir de l'Espanyol 2-1 contra l'Albacete. L'equip de Manolo González va haver de remuntar el gol inicial dels manxecs amb dianes de Jofre Carreras i Nico Melamed, i va saber patir en l'última mitja hora que l'acabava jugar amb un futbolista menys per l'expulsió d'Álvaro Aguado. El tècnic avisava de la importància del factor mental i emocional en el que queda de Lliga.
Que estiguin tranquils, que al final amb la feina arriba, però hem de dominar el factor emocional i això serà molt important d'aquí a final de Lliga. El primer jo, Si volem guanyar els partits al minut 5, a lo millor és un error i hem de tenir una mica més de cap i saber madurar els partits una mica més. Al final has de ser una mica pragmàtic quan toca. A mi m'agrada la samba, m'agrada la salseta, m'agrada tot, però hem de tenir cap. I avui, els primers 2 minuts, no he tingut cap. No he tingut cap i pot costar el partit, perquè si es foten 0-2, llavors comença a córrer per remuntar. I això ho hem de cuidar, i el primer jo. El primer jo sóc el que... Sí, atacar sí, però una mica d'ordre, una mica de sentit. Després sí que ho hem fet bé i l'equip ha estat millor, ja no ens ha arribat tant.
L'Espanyol, que és segon, torna a places d'ascens directe i divendres s'enfronta al líder, el Leganés, amb les baixes importants de Puado i de Guado. Tots són sancionats. Els madrilenys van empatar dissabte contra el Cartagena i sumen 4 punts més que el conjunt perico, que té 2 punts de marge sobre l'Eibar i el Valladolid, els principals perseguidors en aquesta lluita per pujar a primera. Encara en futbol, a la primera federació, empat ahir del Barça Atlètic, 1-1 contra l'Arenteiro, el Johan Cruyff, que manté segon el filial blaugrana, 3 punts del líder, el Depor, i amb un punt més que el Nàstic, que va guanyar ahir per la mínima el Fuenlabrada i continua tercer amb 8 punts de marge sobre per disputar el play-off d'ascens. Escoltem el jugador grana Borja Martínez.
Hay que darle mucho valor, son 3 puntos yo creo que merecido, a pesar de que la segunda parte hemos estado un poquito peor que la primera, con un poquito menos de fluidez, pero el valor que hay que darle a los 3 puntos, yo creo que es muchísimo porque todos los partidos están muy igualados. Bueno, nosotros tenemos que pensar partido a partido, quedan todavía 7 partidos, veremos cómo llegamos a los últimos 3-4 partidos, a ver si tenemos opciones de pelearlo. creo que el trabajo nuestro es bueno y no tenemos que salirnos del día a día.
Els altres dos catalans de la Primera Federació, Cornellà i Sabadell, continuen la lluita per la permanència, empatats entre ells a 34 punts, els mateixos que també té ensumat Osasuna B i Sestao River, amb els verds fora i els arrequinats en zona de descens per Golaveraix. Veurem com acaba aquesta lluita també per evitar el descens a Segona Federació. A la Segona Federació, a la part alta, s'estreny el grup 3, on hi ha els catalans, encara més amb els 5 primers classificats que jugaran el campionat i l'ascens directe i les places de play-off, separats per només 3 punts ara mateix. El Badalona Futur va encaixar la segona derrota consecutiva, ja sense Ferran Costa, que va guanyar en el seu debut amb l'Andorra, però continua líder amb 2 punts més que el Lleida Esportiu, que va guanyar dissabte al camp de l'Andratx. I empatats amb 53 punts, a 3 del Badalona Futur, trobem l'Europa, que va tornar a guanyar ahir 4-0 a un Manresa, que ja és virtualment equip de tercera, l'Hèrcules i el Sant Andreu, que no va passar de l'empat a 1 contra el filial de l'Espanyol, en un partit molt disputat que es va poder veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Escoltem el tècnic andreuenc Xavi Molist.
Sempre volem guanyar i hem fet el partit per intentar guanyar i sobretot a la primera part. Crec que hem dominat molt clarament la primera part per anar tranquil·lament 2-0, 3-0, perquè hem tingut ocasions clares. I la segona part hem començat també bé, però el gol ens ha matat. I després, mica en mica, l'Espanyol ha estat millor que nosaltres. Realment, ells han tingut més cames. Nosaltres la pressió que hem fet a la primera part crec que ens ha penalitzat a la segona, perquè hem fet pressió alta sempre, tota l'estona. Crec que els jugadors han fet un esforç brutal i la segona part ens ha començat a costar. Però, bueno, al final, mig content perquè l'equip segueix sumant i enfadat perquè no traiem els 3 punts.
El Sant Andreu, això sí que té 10 punts a marge sobre el 6è, que ara és el Torrent, amb els mateixos punts que l'Espanyol veia el Terrassa, que va tornar a guanyar un Terrassa 1-0 contra el València Mestalla per allunyar-se definitivament de la zona de descens i mirar d'optar a veure a la plaça de Copa del Rei, per disputar la Copa del Rei. Sí que hi són, com dèiem, en zona de descens el Manresa, que ja no pot optar a la permanència, però sí amb una carambola poc probable a la plaça de play-out, que té a 11 punts quan en queden 12 per disputar-se, i el Cerdanyola, que va empatar contra la Penya Deportiva i té la permanència a 6 punts i la plaça de play-out a 4. Finalment, a la Tercera Federació, el grup 5, l'Olotja té pràcticament assegurat el títol i l'ascens a la Segona Federació, després d'una nova golejada 4-0 ahir contra la Rapitenca, que continua en zona de descens, a 4 punts de la permanència que ara marca el Sant Cristóbal. Els garrotxins tenen 12 punts de marge, amb 18 per disputar-se, sobre el segon, que és l'Hospi. Ens omplies des d'Olot FM, el Guillem Guardiola.
La Unió Esportiva Olot continua caminant en pas ferm direcció Segona Federació. Els olotins volen celebrar el títol i l'ascens el més aviat possible i així ho van demostrar ahir a la tarda a l'estadi municipal. Van anar per feina i en 41 segons ja havien marcat el primer gol. Va ser obra de Jubi, que va fer de migcampista i va sorprendre la defensa rival trencant línies i entrant tot sol a dins l'àrea per enviar al fons de la xarxa una pilota de Blázquez. La defensa de la Rapitenca va ser molt vulnerable i l'Olot la va tornar a superar quan encara no s'havien jugat 3 minuts. Va ser gràcies a una rematada de cap de Bruno Perone, sol a l'àrea petita. El tècnic Pedro Dolera posa en valor el gran començament de partit i l'actitud dels seus jugadors.
Aquí ningú pararà. Crec que va ser el dimecres la primera xerrada de l'entreno, ja va anar per aquí, que el que vulgui ja festejar i no sé què, que no en fer res, pues que se'n vagi, que deixi ja l'equip, que se li pagarà igual, i que gràcies per tot i que l'estimarem tota la vida. Vull dir, però els que estiguin aquí, mentre jo sigui l'entrenador, fins l'últim dia, partit a partit a muerte.
L'Olot de seguida guanyava 2-0, però no es va quedar aquí. Va tenir més gana i a la mitja hora de joc el seu pitxitxi, Marc Mas, es va afegir a la festa marcant el tercer gol a passada de Pedro del Campo dins l'àrea. Va ser un gol clau, sobretot perquè va destrossar les esperances d'una Rapitenca que poc abans havia tingut dues oportunitats clares, una rematada de Mario al pal i una ocasió de Titi sol davant d'un Mourín que li va negar el gol.
Perquè és un resultat molt raro aquest del 2-0, te fan un gol i sembla que l'equip que marca es ve dalt i clar, i tornem a dir, és que ells estan jugant la permanència i bueno, vull dir, han vingut amb una idea i de cop i voltes tot s'ha anat en orris, no? Però ja dic, això és mèrit de l'equip, de voler fer les coses, crec que hem estat seriosos.
A la segona meitat el partit ja estava vist per sentència, l'Olot va reduir la marxa, però va continuar creant oportunitats a la porteria de Dan Reverter i qui va marcar va ser Pablo Ufano. Acabat de sortir de la banqueta, a la recta final, el davanter va fer un bon gol que va significar el 4-0 definitiu. 4 gols i quarta victòria consecutiva de l'Olot, que hi va jugar sabent que l'Hospitalet havia guanyat el Tona al migdia. Això vol dir que els olotins mantenen els 12 punts de marge en el lideratge. Només en falten 18 perquè s'acabi la Lliga i el títol i l'ascens són a tocar. Dolera fa números.
Ara en falten 7 punts, vale? 6 virtuals, perquè els portem 9 gols a l'Ofi, amb la qual cosa, bueno, pues és el que hem de fer. Vull dir, queden 18, el diumenge anem a un camp molt i molt difícil, on normalment, per les necessitats d'ells i pel nivell del club, és un camp on podem perdre, i hem d'estar preparats. Per això era molt important guanyar avui.
Diumenge que ve, a les 5 de la tarda, l'Olot jugarà al camp del Reus, un dels molts equips que estan immersos en la lluita per entrar al play-off.
En bàsquet, la notícia del dia és la destitució per sorpresa aquest mateix matí de Carles Duran com a entrenador del Joventut. Segons ha comunicat el club, l'entitat i el tècnic han arribat a un acord per rescindir el contracte que els unia fins al juny del 2025, una temporada més. L'objectiu, revertir la dinàmica ja que portava l'equip en les últimes setmanes amb 6 derrotes consecutives. L'última hora des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
El Joventut i Carles Duran han arribat a un acord per rescindir el contracte que el lligava fins al juny del 2025, tot i que hi havia un tall a final d'aquesta temporada per part del club. La dinàmica de l'equip i sobretot les sensacions han precipitat la decisió per intentar donar-li la volta a la situació en les últimes 6 jornades que resten. Inicialment, el tècnic ajudant Dani Miret és qui es farà càrrec de l'equip fins a final del curs i qui pot encapçalar el nou projecte del curs vinent. Carles Duran tanca la seva etapa de 6 anys a Badalona, on va arribar el 2008 salvant l'equip del descens a l'Aleport. En el temps, que ha estat com a màxim responsable tècnic verd i negre, ha fet créixer l'equip arribant a les semifinals de la SB als dos últims cursos. Però aquesta temporada tot ha sortit al revés. Fitxatges, lesions i dinàmiques que han fet que la penya hagi entrat en un espiral negatiu amb la sensació que la temporada s'ha acabat. La penya busca un revulsiu amb el canvi d'entrenador.
Gràcies, Ramon. A veure si l'aconsegueix i pot acabar de la millor manera la temporada al Joventut. En canvi, el Baxi Manresa ha anunciat aquest matí també la renovació del base Dani Pérez. Els del Baix es van perdre ahir contra el nou líder de la CB, l'Unicaja de Màlaga, però continuen en bona dinàmica. I el clàssic, disputat ahir a la tarda al Palau, se'l van dur de nou al Barça, 85-79, després d'un inici de partit espectacular de l'equip de Roger Grimau i d'aguantar l'embestida final dels blancs que, com dèiem, perden el liderat. Escoltem el tècnic blaugrana.
Sempre t'imagines coses o intentes coses boniques i coses xules que passin al partit, però ets molt realista i al final saps que el partit anirà pues això, d'una possessió, de dos a tres possessions. Evidentment l'inici és un inici somiat, si tu m'haguessis dit quasi ni l'havia somiat, perquè intento ser sempre molt, tenir molt les coses a terra, però sempre us ho dic que confio enormement amb el meu equip. En general crec que és un partit, no et diré somiat perquè no, però sí molt rodó el que hem fet.
El Barça, que es manté tercer a la CB, a 4 triomfs de Madrid i Unicaja. I el Manresa, tot i la derrota, continua 8è en zona de play-off. La penya és desena, amb 2 victòries menys que el Manresa, i el bàsquet Girona és 14è després de caure ahir a Tenerife, 74-60, amb 3 triomfs de marge sobre el descens. En categoria femenina, per cert, l'Espart Girona va complir el tràmit ahir, va passar per sobre del CUE, el Benvibre, 90-57, per seguir en la quarta posició. I en hoquei patins no marxem de Girona perquè ahir va guanyar el Lleida Llista, victòria important a l'hoquei Lliga Masculina 2-6 contra el Girona en el duel entre els dos equips que es troben en posicions de play-out i que van poder veure a l'Enjoc TV i a la xarxa Més. Ara els lleidans s'apropen a la desena plaça que ocupa el Caldes, mentre que els gironins es queden 12ens amb el descens, atenció, només un punt. Televisió de Girona, Luna Blanco.
El Garatge Plana Girona va caure al Palau 2 en un partit crucial per la salvació i es complica de valent la continuïtat en l'hoquei Lliga. Els gironins van ser condemnats en la segona meitat per un rival directe en la lluita per la permanència i un possible contrincant al play-out com és el Finques Prats-Lleida, tot i marxar al descans amb un resultat ajustat de 2-3. Escoltem a Moya Aguirre, capità del Girona Club Hoquei.
Sí, fa un mes l'objectiu era salvar-nos directe, fa dues setmanes era tenir el factor pista al play-out i ara ja és no baixar directe. Cada setmana anem fent un passat enrere. Suposo que és cara porteria. Nosaltres arribem i no marquem, i ells arriben i ens fan gol. Al final guanya qui més gols fa i sempre som els que menys en fem.
El conjunt gironí va ser capaç d'igualar l'enfrontament fins en dues ocasions mitjançant la bona actuació de Moya Aguirre amb dues dianes, però la falta d'encert de cares a porteria en moments claus del duel i l'efectivitat visitant van penalitzar el Girona, que va acabar caient amb el resultat definitiu de 2-6. Un Girona Club d'Hoquei que després d'aquesta nova derrota enllaça 8 partits consecutius sense guanyar i se situa a un punt de les posicions de descens directe que marca l'Adis Hoquei Ribas.
Gràcies, Luna. I abans d'acabar, un últim apunt. En tennis, l'argentina Lourdes Carlé va aixecar ahir a la Bisbal d'Empordà el seu primer 8-125, el 8è Open Internacional femení, superant a la final a la barcelonina Rebeca Massarova, que era la principal favorita després de l'eliminació de les caps de sèrie a les primeres rondes. Ens omplies de Televisió Costa Brava, la Laia Campos.
Espectacular final la que s'ha viscut aquest diumenge al Club Tennis La Bisbal, en la que Lourdes Carlé i Rebeca Massarova s'han empleat a fons durant gairebé 2 hores, oferint un partit d'altíssim nivell davant d'una pista central plena de gom a gom, on s'hi han apropat gairebé 1.500 persones. Finalment ha estat la jugadora argentina qui s'ha emportat el partit per 3-6, 6-1, 6-2, guanyant així el seu primer 8-125 en un torneig que se li dona especialment bé. De fet, l'any passat tan sols Arantxa Rus, que finalment va ser la campiona, li va privar de jugar la final. Així doncs, Lourdes Carlé ha aixecat la primera 8-125 de la seva carrera a la Bisbal d'Empordà. Aquesta ha estat la 8a edició de l'Open Internacional Femení Sol Gironès, tot i que les 6 primeres edicions van ser d'ITF i ara ha estat la segona del 8-125. La competició ha tingut lloc des del 31 de març fins al 7 d'abril.
I fins aquí l'enjoc mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Paranzola, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bon dia i bon dilluns, 8 d'abril de 2024. Això és l'En Joc.
En Joc. Amb Martí González.
Dilluns 8 d'abril, matí marcat pel bàsquet i per adeu de Carles Durant de la Penya després de 6 temporades. El tècnic ha arribat a un acord amb el club, segons ha comunicat aquest mateix matí l'entitat, per rescindir el contracte i buscar un revulsiu per canviar la mala dinàmica de l'equip, del primer equip masculí, que porta 6 derrotes consecutives. Parlarem de bàsquet, de la renovació també de Dani Pérez al Manresa i de la victòria del Barça ahir a la tarda del Clàssic contra el Madrid, però també de futbol, amb el retorn de la selecció catalana femenina, amb golejada 5-1 ahir a Palamós contra el Paraguai, i el també el repàs de com els han anat els equips catalans a la segona divisió i a la primera, segona i tercera federació masculines. Bàsquet, futbol, però també tennis, hoquei, patins, handbol i molt més. Tot això avui a l'En Joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, la selecció catalana femenina va tornar a jugar ahir després de 5 anys amb una maneta contra el Paraguai.
Les futbolistes dirigides per Xavi Llorenç van golejar el combinat sud-americà per 5-1 amb gols d'Arola Aparicio de l'Eibar, Cristina Baudet del Llevant les Planes, Maria Llompar i Fatu Canté del Villarreal i també Vicky Losada del Brighton. 3.351 persones van assistir en directe al partit disputat al municipal Costa Brava de Palamós.
Cap de setmana, per tant, sense Lliga F ni primera federació femenina per aquests partits de seleccions.
Laia Codina, una de les catalans que forma part de la convocatòria de la selecció espanyola per jugar dos partits de classificació per a Eurocopa de l'any que ve, ha hagut d'abandonar la concentració amb molèsties musculars. Espanya va golejar divendres a Bèlgica per 0-7 amb hat-trick de la blaugrana Salma Parayuelo i torna a jugar demà a Burgos amb les entrades exaurides contra la República Txeca.
Tampoc no hem tingut jornada a la primera masculina per a la disputa de la final de la Copa del Rei.
L'Atlètic Club de Bilbao d'Ernesto Valverde es va endur el títol després de superar els penals al Mallorca. El Barça prepara el transcendental duel de dimecres al Parc dels Prínceps de París a l'anada dels quarts de final de la Champions masculina contra el PSG.
Un PSG que sí que va jugar aquest cap de setmana amb un empat a un dissabte a la nit contra el CUE de l'Alicant al Clermont amb un equip molt suplent. Sí que vam tenir jornada a la segona divisió masculina amb victòria ahir molt important de l'Espanyol.
Els blanquiblaus, volíem dir, recuperen la plaça d'ascens directe després de superar l'Albacete per 2-1 en remuntada inclosa amb gols de Jofre Carreras i Nico Melamed i jugant l'última mitja hora amb un jugador menys per l'expulsió d'Álvaro Aguado.
Álvaro Aguado i Javi Puado seran baixa en el partit de divendres al camp del líder Leganés, que va empatar i suma 4 punts més que el conjunt de Manolo González. A la primera federació, el Nàstic posa pressió al Barça Atlètic.
El triomf dels tarragonins per 1-0 sobre el Fuenlabrada i l'empat del filial blaugrana Guau contra l'Arenteiro deixa els granes a un punt de la segona plaça. El Depor segueix líder, amb 3 punts més que el Barça Atlètic i 4 més que el Nàstic. La derrota del Cornellà a Irún deixa els verds amb els mateixos punts que les places de descens, una de les quals l'ocupa el Sabadell, a qui li van empatar en els últims minuts el partit contra el Terol.
I a la segona federació s'estrenya encara més la part alta del grup 3.
Quan falten només 4 jornades per acabar la Lliga, 5 primers classificats estan separats només per 3 punts. El líder, el Badalona Futur, va encaixar la segona derrota consecutiva i ara té només 2 punts de marge sobre el segon, el Lleida, que es va imposar per 2-3 al camp de l'Andratx. El tercer, a 3 punts del líder, és l'Europa, col·legiada contundent des de Gràcia per 4-0 contra el Manresa, que està virtualment descendit. Quart és l'Hèrcules, també a 3 punts, igual que el cinquè, el Sant Andreu, que no va passar de l'empat a 1 contra l'Espanyol B. També aquest diumenge, triomf del Terrassa 1-0 sobre València-Mestalla i empat del Cerdanyola 1-1 contra la Penya Deportiva de les Balears.
I a la tercera federació, el grup 5, nou pas de l'Olot cap al títol i l'ascens directe.
Els de Pedro Dólera van golejar contundentment la Rapitenca 4-0 i s'apropen al campió matemàtic a 6 jornades del final de Lliga amb 12 punts de marge sobre l'Hospitalet, que va guanyar 2-1 al Tona. Vilassar de Mar, Badalona i Prat completen ara mateix les places de play-off. A la zona baixa, Rapitenca, Vilafranca i Castelldefels continuen amb places de descens.
En bàsquet, la notícia del dia és la destitució. Per sorpresa, aquest mateix matí ho hem sabut, de Carles Durant com a entrenador del Joventut.
Segons ha comunicat el club, l'entitat i el tècnic han arribat a un acord per rescindir el contracte que els unia fins al juny del 2025. L'objectiu, revertir la mala dinàmica, la mala inèrcia que porta l'equip a les últimes setmanes amb 6 derrotes consecutives.
I, en canvi, el Baxi Manresa ha anunciat aquest matí la renovació del base Dani Pérez.
Els del Baxi es van perdre ahir contra el nou líder de l'ACB, l'Unicaja de Màlaga, però continuen amb bona dinàmica.
I el clàssic disputat ahir a la tarda al Palau, salvant de nou al Barça.
85-79, després d'un inici de partit espectacular de l'equip de Roger Grimau i d'aguantar la mastida final dels blancs, que perden el lideratge. El Barça es manté tercer a l'ACB, a 4 triomfs del Madrid i l'Unicaja. El Manresa, tot i la derrota, continua a 8è, en zona de play-off. La penya és desena, amb 2 victòries menys que el Manresa, i el bàsquet Girona és 14è, després de caure ahir a Tenerife 74-60, amb 3 triomfs de marge sobre el descens.
I en categoria femenina, l'Espart Girona va complir el tràmit i va passar per sobre ahir del CUE, a Benvivre, 90-57, per seguir en la quarta posició.
Dissabte, victòria del Cadí i la Seu, que el manté matemàticament a la categoria, i derrota del Barça Club Bàsquet Sant Feliu, que continua lluitant per assegurar la permanència.
En handbol, meritori però insuficient empat ahir del Freaking Granollers contra el segon classificat, el Vidasoa d'Irun, a 30 gols.
Els vallesans van aguantar la primera meitat i van tenir a tocar la victòria, però un últim parcial de 2-5 va situar-la a la igualada al marcador. El Granollers es manté tercer, a 3 punts del Vidasoa, que és segon, i amb 3 de marxa sobre el Logroño, que és quart. Dimecres torna a jugar partit de tercera ronda de Copa del Rei, a partit únic contra el Novas de Plata, a Terres Gallegues.
I un últim punt. En futbol sala, el Barça ha anunciat avui la renovació del capità Sergio Lozano per una temporada més.
Després de tornar de la seva quarta operació de genoll, Lozano assegurava que la seva intenció és, mentre el club ho vulgui, seguir com a blaugrana, dit i fet. Ahir el Barça, sense Lozano, encara recuperant-se d'una lesió muscular, va empatar 3 gols a la pista del Manzanares, amb un equip farcit de jugadors del filial. Els blaugranes continuen líders, amb 3 punts més que el Pozo, que és segon. L'Indústria Santa Coloma acaba la jornada 8è, en zona de play-off. Ladies and gentlemen.
Dilluns 8 d'abril, 7 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol. Golejada ahir al migdia de la selecció catalana femenina en el seu retorn després de 5 anys. El combinat català va fer-li una maneta al Paraguai amb un 5-1 al municipal de Palamós, Costa Brava, amb gols de Roda Paricio de l'Eibar, Cristina Baudet de Llevant les Planes, Maria Llompart i Fatou Kanté, totes dues jugadores del Villarreal, i l'incombustible Vicky Losada, ara al Brighton anglès. Escoltem una de les golejadores, Fatou Kanté, en declaracions a l'enjoc cap de setmana.
La valoració molt exitosa per haver tornat després de 5 anys sense competir a la selecció catalana. Al final ens hem ajuntat aquí un conjunt de jugadores catalanes i bueno, al final pues, s'ha vist al camp que les jugadores que ens hem ajuntat, el resultat ha sigut el que ha sigut i èxit. Sí, hi ha gent de Banyoles que ha vingut, també de Porqueres on jugava, i la veritat que m'he sentit arropada, també ha vingut la meva família i al final pues, dona un plus més de motivació sobre el camp.
I també podem escoltar un altre dels noms de prestigi d'aquesta llista de convocades de la selecció catalana, la jugadora del Manchester City, ex del Barça, Leila Ouahabi.
Ens hem sentit molt bé, després de portar tants anys sense jugar entre nosaltres, jo crec que hem fet molt bon partit, hem combinat bé, hem fet el nostre estil de joc i la veritat que molt contentes per aquesta part. Sí, a veure, per nosaltres doncs és un plaer no, estar aquí i bueno, sempre que venim ho disfrutem molt i el fet també de retrobar-me amb jugadores que feia anys que no jugava, però la veritat que també és un plaer, no?, tornar a compartir camp.
Veurem si la selecció catalana femenina, ja ho direm, pot jugar més sovint després de la festa d'ahir. A cap de setmana sense Lliga F ni Primera Federació Femenina pels partits de seleccions, la selecció espanyola, amb 4 catalanes més, va golejar per un contundent 0-7 a Bèlgica divendres amb hat-trick de la blaugrana Salma Parayuelo. Aquest matí ha comunicat que Leia Codina, una de les catalanes, jugadora de l'Arsenal, ha hagut de tornar, de retirar-se d'aquesta concentració amb molèsties musculars. Demà torna a jugar a Espanya, en aquest cas contra la República Txeca a Burgos, en el segon partit de classificació classificació per a l'Eurocopa de l'any que ve. I tampoc no hem tingut jornada aquest cap de setmana la primera masculina per a disputar de la final de la Copa del Rei de dissabte, però sí a la segona divisió, amb triomf molt important ahir la tarda de l'Espanyol, 2-1 contra l'Albacete, en l'equip de Manolo González, que va haver de remuntar al gol inicial dels manxecs, amb dianes de Jofre Carreras i Nico Melamed, i va saber patint l'última mitja hora en la que va jugar amb un futbolista menys per expulsió d'Álvaro Aguado. El tècnic ha avisat de la importància del factor mental i emocional en el que queda de Lliga.
Que estiguin tranquils, que al final amb la feina arriba, però hem de dominar el factor emocional i això serà molt important d'aquí al final de Lliga. El primer jo, si volem guanyar els partits al minut 5, a lo millor és un error i hem de tenir una mica més de cap i saber madurar els partits una mica més. Al final has de ser una mica pragmàtic quan toca. A mi m'agrada la samba, m'agrada la salseta, m'agrada tot, però hem de tenir cap. I avui, els primers 2 minuts, no he tingut cap. No he tingut cap i et pot costar el partit, perquè si es foten 0-2, llavors comença a córrer per remuntar. I això ho hem de cuidar, i el primer jo. El primer jo sóc el que... Sí, atacar sí, però una mica d'ordre, una mica de sentit. Després sí que ho hem fet bé i l'equip ha estat millor, ja no ens ha arribat tant.
L'Espanyol, que és segon, en places d'ascens directe, i divendres s'enfronta al líder, el primer classificat, el Leganés, amb les baixes importants de Javi Puado i d'Álvaro Aguado, tots dos sancionats. Els madrilenys, que van empatar dissabte contra el Cartagena, a 0, i consumen 4 punts més que el conjunt perico, que té 2 punts de marge sobre l'Eibar i el Valladolid, els principals perseguidors en aquesta lluita per pujar a primera. Encara en futbol, a la primera federació, empat ahir del Barça Atlètic, 1-1 contra l'Arenteiro, que manté segon el filial blaugrana a 3 punts del líder al Depor i amb un punt més que el Nàstic, que va guanyar ahir per la mínima el Fuenlabrada i continua tercer amb 8 punts de marge sobre per disputar el play-off d'ascens. Escoltem el tècnic del Barça, del Barça Atlètic, Rafa Márquez, satisfet amb el treball del seu equip malgrat l'empat.
Contento por el esfuerzo, el sacrificio, la actitud que han tenido durante todo el partido, intentando, obviamente, respetar la idea de juego y compitiendo, ¿no? Contra gente obviamente más fuerte que nosotros, con más experiencia, y aún así creo que hicimos un buen trabajo, quizás injustamente porque el fútbol es así. Terminas empatando un partido donde generaste varias ocasiones de gol que no se concretaron, pero esto para el proceso de ellos es algo muy importante. Terminaron obviamente enfadados, cabreados por el resultado, pero yo estoy muy orgulloso del esfuerzo que hicieron el día de hoy.
Els altres dos catalans d'aquesta primera federació, Cornellà i Sabadell, continuen en la lluita per la permanència, empatats entre ells a 34 punts, els mateixos que també té que han sumat Osasuna B i Sestao River, amb els verds fora i els arrequinats en zona de descens per Golaverage. Veurem com acaba aquesta lluita per la permanència també a la primera federació i per no baixar a segona federació, una segona federació, que el grup 3, on hi ha els catalans, s'estrenya amb la part alta amb els 5 primers classificats que jugaran el campionat i l'ascens directe en separats per només 3 punts. El Badalona Futur va encaixar la segona derrota consecutiva, però continua líder, amb 2 punts més que el Lleida Esportiu, que va guanyar dissabte al Camp de l'Andratx, i empatats amb 53 punts, a 3 del Badalona Futur. Trobem l'Europa, que va tornar a guanyar 4-0 contra un Manresa, que ja és virtualment equip de tercera, l'Hèrcules i el Sant Andreu, que no va passar de l'empat a 1 ahir contra el filial de l'Espanyol, en un partit molt disputat que vam poder veure a les televisions locals i a la xarxa més. El Sant Andreu, això sí, que té 10 punts a marge sobre el sisè, que ara és el Torrent, amb els mateixos punts que l'Espanyol veia al Terrassa, que va tornar a guanyar un Terrassa 1-0 contra el València Mestalla per allunyar-se ja definitivament de la zona de descens i pensar en mirar cap amunt, en quedar el més amunt possible. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Només 25 segons va necessitar el davanter Aitami, el davanter canari del Terrassa, per donar la victòria a l'equip de Xus Trujillo. 3 punts importantíssims. Un Terrassa que ha sumat la tercera victòria consecutiva a l'Estadi Olímpic de Terrassa. I és que els agarencs han fet de la solidesa defensiva una de les seves virtuts i en les darreres setmanes s'ha demostrat. Escoltem a Xus Trujillo, entrenador del Terrassa.
Lleva 5 jornadas sin perder, ganando, no solo ganando, sino goleando. Nosotros hemos conseguido mantener la portería a cero y creo que sufriendo poco. Le ganas el gol a equipos que van a estar ahí contigo. Y bueno, ahora son ellos los que se meten un poquito en problemas, ¿no? Esto va cambiando en función del resultado de cada semana, ¿no? Este, welcome to the Catalan Group, ¿no? Bienvenido al grupo catalán. Aquí se viene a sufrir.
El Terrassa ara ja pensa en acabar el més amunt possible en aquesta lliga, en aquesta temporada complicada. L'objectiu era estar dalt, però sembla que faltarà una mica de temps.
Gràcies, Miqui. Sí que es troben en zona de descens, com dèiem, el Manresa, que ja no pot optar a la permanència, però sí amb una carambola poc probable encara a la plaça de play-out, que té a 11 punts quan en queden 12 per disputar-se, i el Cerdanyola, que va empatar contra la Penya Deportiva, té la permanència a 6 punts i la plaça de play-out a 4. Finalment, a la tercera federació, el grup 5, Jololot ja té pràcticament assegurat el títol i l'ascens a la segona federació després d'una nova golejada, 4-0 ahir contra la Rapitenca, que continua en zona de descens, a 4 punts de la permanència que ara marca el Sant Cristóbal. Els garrotxins tenen 12 punts de marge sobre el segon, l'Hospi, amb 18 per disputar-se, i continua en zona de play-off i llançat el Badalona, que ahir va guanyar per la mínima 1-0 a l'Escala per sumejar 6 triomfs consecutius. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
El Badalona va sumar la sisena victòria consecutiva a la Lliga. Els escapulats van derrotar per 1-0 l'Escala en un partit molt treballat per part del conjunt de Gerard Albadalejo. I és que els gironins van posar les coses molt difícils als escapulats i van demostrar-se un equip molt compacte i el per què estan duent a terme una segona volta tan espectacular en el campionat. La primera part del partit va ser força equilibrada i el Badalona va disposar de la millor ocasió a les botes de Toni La Rosa, que va fer intervenir el porter Nacho Ferretti. En el segon període, tots dos equips van buscar el gol i el Badalona va desequilibrar el matx amb una acció a pilota aturada després d'un corna que va picar Batanero i Castellers va rematar de cap a gol des de l'interior de l'àrea petita. Això sí, el Badalona va haver de patir per mantenir la victòria, ja que l'Escala va estar a punt d'empatar tot just després en una rematada a l'interior de l'àrea que el porter Cravioto, amb una gran aturada, va poder salvar. Escoltem el tècnic del Badalona, Gerard Albadalejo, valorant la sisena victòria consecutiva del seu equip.
El primer, estem encantats, feliços i radiants, no?, per la sisena victòria consecutiva, deixar la porteria a zero, tornar a guanyar a casa. Bueno, al final ja ho vam parlar durant la setmana, que venia un equip que fa les coses molt bé i que havíem de ser capaços de defensar-los molt bé, perquè la veritat juguen molt bé en atac. Crec que som el tercer equip a la Lliga que el deixa sense marcar a l'Escala. Això també diu molt del treball que hem fet i que en pilota havíem de fer coses.
A la pròxima jornada, el Badalona visitarà el camp del Vilafranca. Serà diumenge a partir de les 12, on intentarà assolir la setena victòria consecutiva.
En bàsquet no marxem de Badalona perquè la notícia del dia és la destitució per sorpresa aquest mateix matí, ho hem sabut, de Carles Duran com a entrenador del Joventut. Segons ha comunicat el club, l'entitat i el tècnic han arribat a un acord per rescindir el contracte que els unia fins al juny del 2025. L'objectiu, revertir la dinàmica, la mala dinàmica que portava l'equip en les últimes setmanes, també sobretot de sensacions, amb 6 derrotes consecutives. En canvi, el Baxi Manresa ha anunciat aquest matí la renovació del base Dani Pérez. Els albages van perdre ahir contra el nou líder de la CB, l'únic caja de Malgà, però continuen, això sí, amb bona dinàmica. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Ahir va perdre contra l'Unicaja de Màlaga 12 punts de diferència, però el club veuen l'ampolla mig plena i es queden amb coses positives. Per exemple, que a la primera part van arribar a guanyar de 20 punts o que es va guanyar també a la pista del Real Madrid. I amb aquestes, l'equip continua competint per entrar en la caríssima llista dels 8 primers classificats de la CB. De fet, pels resultats del cap de setmana, l'equip que entrena Pedro Martínez és encara 8è. Només hi ha una assignatura pendent pel tècnic de Badalona, millorar el rendiment al nou Congost.
Que ens hauria agradat guanyar avui, no? Per davant de la nostra afició. S'està costant una mica treure partits a casa aquesta temporada. No és lo normal, però aquesta és la realitat, no? La segona volta no hem guanyat a casa i no hem perdut fora, no? Pues realment una cosa compensa l'altra.
6 partits queden pel final de temporada, 3 a casa i 3 a fora. El següent serà a la pista de l'Obradoiro.
Gràcies, Pol. I el clàssic disputat ahir la tarda al Palau se'l va endur de nou al Barça, 8-5-7-9, després d'un inici de partit espectacular de l'equip de Roger Grimau i d'aguantar l'embestida final dels blancs que, com dèiem, perden el liderat. Escoltem el tècnic blaurana.
Sempre t'imagines coses, o intentes coses boniques i coses xules que passin al partit, però ets molt realista. Al final saps que el partit anirà... Pues això, d'una possessió, de dos a tres possessions. Evidentment, l'inici és un inici somiat. Si tu m'ho haguessis dit quasi ni l'havia somiat, perquè intento ser sempre molt... tenir molt les peus a terra, però sempre us ho dic, que confio enormement amb el meu equip. En general, crec que és un partit... no et diré somiat, perquè no, però sí, molt rodó el que hem fet.
El Barça, que es manté tercer a la CB, a 4 triomfs de Madrid i Unicaja. El Manresa, tot i la derrota, continua 8è en zona de play-off. Una exhibició de nou ahir de Nicola Provítola amb el Barça, amb 25 punts, 4 triples, 5 assistències i 23 de valoració. El base, o l'escorta argentí, que ja va ser un dels millors equips, un dels millors del seu equip, volíem dir, contra el Maccabi dijous passat, en la última victòria també al Palau, en aquest cas de partit d'Eurolliga. La penya és desena, amb dues victòries menys que el Manresa, i el bàsquet Girona és 14è, després de caure ahir a Tenerife, 74-60, amb 3 triomfs de marge sobre el descens. I en categoria femenina, l'Espart Girona va complir el tràmit i va passar per sobre ahir del CUE el Benvibre, 90-57, per seguir a la quarta posició. Televisió Girona, Luna Blanco.
L'Uni Girona va superar el Benvibre a Fontejau en un duel per agafar confiança. L'equip de Roberto Íñiguez no va donar cap opció a un rival que ja fa jornades que ha descendit de categoria. Hi ha un conjunt que només ha aconseguit una victòria en el que va de temporada. Ho comenta l'entrenador de l'Espart Girona, Roberto Íñiguez.
Creo que en la primera parte y segunda parte hemos estado bien delante. Bien, independientemente de lo que falles tiros, metas tiros, pero la manera como hemos jugado, cómo estamos moviendo, creo que tenemos un poco más de fluidez. Y atrás, para mí, muy diferente lo que hemos hecho en la primera parte y la segunda.
El potencial de Tolo i Magariti amb 21 punts i 19, respectivament, va ser diferencial per tombar un equip visitant que no va oposar resistència. El joc interior sota la pintura va ser determinant per deixar el resultat definitiu de 90-57 i agafar confiança de cares a les dues últimes jornades de la fase regular de Lliga Femenina Endesa.
En handbol, meritori però insuficient empat ahir de la Freaking Granollers contra el segon classificat, el Bidasoa d'Irun, a 30 gols al Palau d'Esports. Els vallesans van aguantar la primera meitat i van tenir a tocar la victòria, però un últim parcial de 2-5 va situar la igualada al marcador. Escoltem el tècnic del Granollers, Antonio Rama.
Yo creo que nos tenemos que ir con una valoración global con muy buena visión. Empatarle a Bidasoa es muy difícil. Lo hemos tenido al final, pero no por eso hay que quitarle mérito al empate. Una primera parte muy reñida donde ellos se nos han podido escapar y hemos reaccionado bien, y eso es muy difícil contra Bidasoa. Y luego una segunda parte en la que ellos nos han encontrado un poquito más las cosquillas. Hemos estado un poco desacertados en el lanzamiento al final y eso nos ha hecho un poco el empate, ¿no? La gente ha sufrido mucho, hemos estado, yo creo que muy, muy metidos en el partido y hay jugadores que lo han sufrido mucho. Mañana intentaremos recuperar al máximo para luego ya el martes preparar el partido de Copa del Rey que jugamos miércoles.
A la sova, la Granollers es manté tercer, a 3 punts del Bidasoa, que és segon, i amb 3 de marge sobre el Logroño, que és el quart classificat. Dimecres, com sentíem, tornen a jugar. Partit de tercera ronda de la Copa del Rei, a partit únic contra el Novas de Plata, de la Lliga Plata, a Terres Gallegues. I en futbol sala, el Barça ha anunciat avui la renovació del capità Sergio Lozano per una temporada més. Després de tornar de la seva quarta operació de genoll, Lozano assegurava que la seva intenció és, mentre el club ho vulgui, seguir com a blaugrana.
Mi objetivo siempre ha sido quedarme, ya lo he dicho, voy a estar en el club hasta que el club quiera que yo esté. Sí que es verdad que había un poco de incertidumbre, porque cuando te lesionas, una lesión de larga duración, no sabes cómo va a quedar. Sabes que la incertidumbre económica del club que atraviesa, pues te hace tener esas dudas. Pero es verdad que en el primer momento que se me dijo que se me quería, tenía claro que yo no quiero vestir otra camisa que no sea la blaugrana. Quiero retirarme en el Barça, quiero que mi último partido sea en el Palau lleno, despidiéndome de toda la gente, agradeciéndole todo el cariño durante todos estos años. Yo soy de las personas que piensa que hay que disfrutar el día a día, el momento. Soy un privilegiado porque después de 4 operaciones puedo seguir jugando y estoy muy feliz por ello.
En futbol sala, com dèiem, el Lozano, el Barça, volíem dir, sense Lozano, que encara està lesionat, recuperant-se una lesió muscular. Ahir va empatar a 3 a la pista del Manzanares, amb un equip farcit de jugadors del filial i amb gols d'un d'ells, Muinelo, a més d'André Coelho i de Pedro, en pròpia porta. Escoltem el tècnic del Barça, Jesús Velasco.
La pena ha sido el primer tiempo con los dos goles que hemos regalado al rival, ¿no? Un equipo como Manzanares, pues, eso tiene un peaje, ¿no? Y lo hemos pagado, ¿no? Bueno, hay que aprender de esas cosas y están más centrados sobre todo en determinadas situaciones. El resto yo creo que, bueno, esperamos un poco ese juego, la incorporación del portero y creo que ha ido un poco pues un partido muy igualado como pensábamos que iba a ser y al final pues yo creo que el empate es lo más justo.
Els blaugranes continuen líders amb 3 punts més que el Pozo, que és el segon classificat, i l'Indústria Santa Coloma, l'altre català de la categoria, acaba la jornada 8è en zona de play-off. I I abans d'acabar, un últim apunt. Aquest cap de setmana es va celebrar la desena edició de la Ultra del Montseny, una de les curses més destacades dins del Parc Natural, amb una gran participació. Ens ho amplia des de Ràdio Vitamènia a la Paula Boada.
Aquest dissabte, més de 500 corredors vinguts d'arreu i amb molta influència francesa es van aplegar a Sant Esteve de Palautordera per una de les curses més populars de la zona, l'Ultra del Montseny. Una edició que, segons Melcior Troncal, president de l'Associació Esportiva Montseny, va haver de ser adaptada.
En un dia, això sí, molt, molt calorós, on vam tenir que sobredimensionar els avituallaments pel que fa a líquid amb l'aigua, amb la previsió de la calor que ja teníem.
Una cursa exigent amb tres categories diferents. La categoria reina, l'Ultra del Montseny, amb fins a 81 quilòmetres i més de 5.000 metres de desnivell positiu, on es van coronar els cims més destacats del Parc Natural del Montseny. En categoria masculina va estar dominada per Ramon Nicolás Sánchez amb 9 hores i 17 minuts i en femenina per Neus Colomer amb 11 hores i 51 minuts. Hi va haver dues categories més, una de 61 quilòmetres i més de 3.600 metres de desnivell positius, on Arnau Seguí va aconseguir el triomf en categoria masculina i Judit Marín en femenina. Mentre que en la distància més curta, de 31 quilòmetres, Dani Castillo es va endur el triomf en categoria masculina i les germanes Raquel i Irene Picón en femenina. Enguany s'arribava a la desena edició de la cursa, on Troncal mostra la importància de fer-la a Sant Esteve.
Des de l'organització creiem que és una de les edicions que ens ha sortit més rodona. També és cert que jugant a casa a Sant Esteve, doncs gairebé tots som d'aquí, doncs tot és molt més fàcil.
S'espera que l'any que ve es facin un altre punt dins del Parc Natural i la Reserva de la Biosfera del Montseny.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, al Palo Palenzuela, al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
És un avís pels amants de la lectura, l'escriptura i la cultura en general.
Ja pots participar en el concurs de microrelats de Cugat Mèdia. Si vius, treballes o estudies a Sant Cugat, envia'ns el teu microrelat i podràs aconseguir regals com... Vals per les llibreries de la ciutat, entrades per al Tibidabo, productes Legami, entrades per al Cosmo Caixa, descomptes en cursos i entrades per a Catalunya en miniatura, entre d'altres experiències culturals. Pots participar en català, castellà, anglès o francès, en categoria jove o adult. Consulta les bases a cugat.cat. Tens temps per participar fins al 15 d'abril.
El 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia compta amb la col·laboració de...
Ajuntament de Sant Cugat, Catalunya en miniatura, Grup 62, l'Ateneu, Legami, Museu de la Ciència, Cosmo Caixa, Penguin Random House, Poble Espanyol, Sprint Idiomes, Tibidabo, El Celler de Llibres, La Salvatge Llibres, Llibreria Paideia i Pati de Llibres.
Amb embarca ja el vol de la cultura amb el 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia.
Connectats.
una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Ho has estat tot per mi. Velles pel meu destí, sense defallir. Dins dels teus ulls i veig la...
Bona tarda, és dilluns 8 d'abril de 2024 i els parla Marc Castro.